migdia, al Mirall, Cope Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Els missatges de pau i fraternitat van estar molt presents el cap de setmana passat durant el pelegrinatge a Roma amb motiu dels 800 anys de la confraria de la Mare de Déu de Montserrat. La coincidència amb la terrible escalada de violència i guerra a Israel i Gaza, a Palestina, han fet més actual que mai les paraules que apel·len, com deia el Papa Francesc, a l'audiència als pelegrins al pati de Sant Damas del Palau Apostòlic dissabte passat, a la fraternitat universal entre els pobles. La missa de diumenge passat al migdia la va presidir el cardenal Joan Josep Omella. Durant l'homilia va destacar que la identitat creix quan acceptem i estem oberts a la diversitat i la respectem, ja que la uniformitat, va afegir, no és de Déu. Entre moltes declaracions, també l'abat de Montserrat, Manel Gasc, va assegurar que la rosa d'or que va lliurar el Papa a la imatge de la Moreneta beneïda és una prova d'amor i de comunió del Pare, del Sant Pare, en relació amb Montserrat. Però el moment més important, com dèiem, va ser l'audiència del Sant Pare a tots els pelegrins. Dissabte, en el seu discurs, Francesc va posar en valor la força evangelitzadora de la pietat popular.
Celebrar a Maria, celebrar la cercanía y la ternura de Dios que se encuentra con su pueblo, que no nos deja solos, que nos ha dado una madre que nos cuida y acompaña. Es celebrar la cercanía de Dios, porque el estilo de Dios es cercanía, compasión y ternura.
També el pontífex va parlar de la Moreneta i de la seva devoció en la línia que crea les condicions favorables, va dir, perquè augmentin els llaços d'amistat i fraternitat entre els pobles.
Tener presente esta doble vocación de María a ser Madre de Dios y Madre Nuestra nos ayuda a reflexionar sobre el tema elegido para esta peregrinación. Piedad popular, amistad social y confraternidad universal. Sabemos que la devoción mariana significa mucho en las manifestaciones de piedad del santo pueblo fiel de Dios, de la Madre. Pensemos en estos 800 años de presencia en Montserrat. Cuántos fieles visitando su santuario, desgranando las cuentas del rosario, pidiendo con humildad y sencillez a la Moreneta su intercesión por ellos, por sus seres queridos.
Això va ser l'audiència de dissabte passat amb els 800 pelegrins que celebraven els 800 anys de la confraria de Montserrat, però també hi va haver moltes altres activitats, com ara ballada de sardanes divendres passat a la tarda a Santa Maria Intrastevere, un rosari per la pau, un concert de l'Escolania de Montserrat dissabte passat al vespre a la Basílica de Sant Pau Extramurs i també la missa de dilluns passat al matí a la Basílica de Santa Maria de la Major pels confrares difunts, presidida per l'abat Manel Gasc. Tot una experiència d'església i de fraternitat. Avui tindrem una taula de testimonis en què parlarem d'un interessant llibre titulat Edu i Eva, propostes de treball sobre educació i evangeli a l'escola cristiana. Ens acompanyarà el seu autor, l'arquitecte i teòleg Eloi Aran, que també s'encarrega de la pastoral a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, com a cap de l'àrea d'identitat i missió d'aquesta entitat. I sentirem el testimoni de Martí Triquell, un jove de Granollers que s'ordenarà sacerdot aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda en una celebració a la Catedral del Sant Esperit de Terrassa. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les 2 aquí a COPE Catalunya i Andorra, el 783 de l'Ona Mitja. Salutacions de la Montse Roset a la producció, del Sergio López a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa. Entrem en matèria amb la nostra taula de testimonis. S'acaba de publicar, com us dèiem, un llibre que es presentava dimarts passat a Barcelona amb propostes de treball sobre educació i evangeli a l'escola cristiana. Dimarts de la setmana passada va ser quan es va presentar. Es titula Edu i Eva i ha estat editat per Claret, amb pròleg de la dominica de la presentació Gemma Morató, doctora en Humanitats, El cap de l'àrea d'identitat i missió de l'Escola Cristiana, Eloi Aran, autor del llibre, vol dinamitzar amb aquest treball la pastoral educativa amb les seves dues grans dimensions. El saludem ja. Eloi Aran, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Bé, com ofereix aquest llibre l'educació i l'evangeli a partir d'històries i de realitats concretes?
El llibre és un recull de l'activitat d'aquests últims anys de l'Escola Cristiana. Podria haver sortit aquest any, el que ve, però hi ha una certa urgència en tenir un argumentari, no? un discurs, un relat sobre aquesta relació entre educació i evangeli, perquè heu de pensar que l'últim document publicat, escrit, explícit sobre la temàtica era de l'any 1988, per tant havia plogut una mica, i en aquest any, des del gener s'ha publicat un número de qüestions de vida cristiana sobre espiritualitat i educació que vam col·laborar amb la Fundació Joan Maragall. També es va publicar el llibre de situacions d'aprenentatge i rúbriques d'avaluació juntament amb el CIERC, el Secretariat Interdiocesà d'Ensenyament de la Religió, l'ISCREP, l'Encarna i demés, i ara pues, li toca a l'Edueva, tot esperant, i en parlarem, de poder presentar el proper dijous el document que, diguem que té un... Aquest és... l'Edueva és més pràctic del dia a dia, però sí que hi ha un document més de fons que s'ha presentat al Congrés de l'Escola Cristiana del proper...
El proper dijous, sí, efectivament, en parlarem també avui. Però abans d'entrar una mica més en el llibre i de parlar d'aquest congrés que ens anuncia Eloi Aran, saludem uns breus moments Martí Triquell, diaca des de fa poc més d'un any al servei de la diòcesi de Terrassa i que es convertirà en aquest diumenge en sacerdot d'aquest bisbat, mossèn Martí Triquell, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Bé, com viu vostè aquest moment de l'ordenació sacerdotal?
Bé, l'estic vivint, doncs, amb molta joia, amb alegria, i també sabem que és una gran responsabilitat a la qual, doncs, Déu confia en mi per aquest ordre del presbiterat, i amb moltes ganes, doncs, de servir a l'Església allà on el bisbe disposi, a les parròquies i a les comunitats, doncs, allà on Déu vulgui.
Els sacerdots són necessaris, també a la diòcesi de Terrassa. Vostè ara està al servei de la parròquia de Sant Esteve de Granollers, de Palou, en algunes comunitats cristianes de Granollers, oi? O del voltant?
Sí, certament. Estic a la parròquia de Sant Esteve de Granollers, com bé has dit, Sant Julià de Palou i la parròquia Sant Ernest de Malanyana, que era a la Roca del Vallès.
Molt bé. I bé, la celebració és diumenge, a les 6 de la tarda, seguirà el ritual habitual en una ordenació presbiteral, amb la part central de l'ordenació, semblant a la diaconal, però amb alguns elements més que comporten, doncs, això, la pregària consagratòria segona que rep vostè i imposició de mans, i tot plegat serà a la Basílica del Sant Esperit, Catedral de Terrassa, aquest diumenge a les 6 de la tarda, per aquells qui ens escolten i que puguin estar interessats. Algun moment especial vol destacar que espera viure aquest diumenge durant la celebració?
Sí, bé, voldria destacar els moments, doncs, més importants, sobretot serà l'entrega, no?, de la patena i el calce, en què el bisbe, doncs, ens confia als que rebem, no?, aquest d'or al presbiterat, portar els sagraments als homes, especialment, doncs, l'Eucaristia, i això és una gran responsabilitat. És una cosa molt... és quelcom molt seriós.
Sí.
Però a la vegada, doncs, també ho veig amb una joia i una pau que Déu, doncs, sempre m'ajudarà, doncs, en aquest ministeri.
Una responsabilitat i un do, efectivament, un do que és inabastable per nosaltres. I finalment, molt breument, Martí Triquell, vostè té 30 anys, com és la seva història de vocació al sacerdoci?
Bé, ara en poques paraules, doncs, jo un dia, com un jove qualsevol, doncs, em vaig sentir cridat per Déu a servir més a l'Església, i em vaig adonar que aquest servei era era ser, doncs, que Déu em cridés a ser prevere. Llavors, doncs, el seminari i l'església han sigut essencials, doncs, per confirmar aquesta vocació a través dels anys de formació, tota l'ajuda que dona el seminari, tant a nivell espiritual, a nivell acadèmic. El seminari, al final, doncs, són 6 anys en què un també acaba de discernir la seva vocació.
Certament.
I confirma, no, en aquest joc l'activitat. També dir, Ignasi, que si algú vol més detalladament saber sobre la meva vocació, doncs en el canal de YouTube del Bisbat de Terrassa fa uns anys ens van gravar tots els seminaristes i tinc un vídeo, doncs, explicant la meva vocació.
Doncs buscant YouTube Bisbat de Terrassa i Martí Triquell o altres seminaristes poden escoltar el seu testimoni. Suposo que vostè havia fet altres estudis abans d'entrar al seminari.
Certament, soc titulat en grau superior d'integració social, d'integració social, i també, doncs, aquests estudis també em van ajudar molt, sobretot també a trobar la vocació, no? Pensant també, doncs, el camp, no?, social d'ajuda en els col·lectius, doncs, més vulnerables encara en situació de risc, doncs em va ajudar també a discernir aquesta vocació.
Doncs enhorabona. Gràcies, Martí Triquell, que vagi molt bé l'ordenació sacerdotal diumenge a les 6 de la tarda a la Catedral del Sant Esperit de Terrassa. Enhorabona i fins una altra. Ànims.
Moltes gràcies per el vostre interès i gràcies pels ànims, Ignasi.
Bé, i seguim parlant d'aquest llibre Edu i Eva, que vol dir educació i evangeli, dues realitats que han d'estar en diàleg i que es volen oferir a la societat com a proposta de futur per a la pastoral educativa a l'escola. Recordem que estem aquí a l'estudi de COPE Barcelona amb Eloi Aran. El llibre, des d'una presentació, no?, a partir d'històries i d'exemples, majoritàriament, ofereix jocs de paraules i eines creatives per transmetre el missatge de Jesucrist a l'escola. Com es presenta tot això, Eloi Aran?
Bé, l'Edu i Eva són com aquests dos amics, són com aquests dos amics que es troben, que dialoguen, no?, que s'interroguen l'un a l'altre, no?, perquè educació sense evangelització, bueno, doncs això, ja hi ha altres ofertes, ja hi ha l'escola pública, hi ha altres llocs i altres institucions que poden oferir. L'evangelització, ella mateixa, implica ens educa, o sigui, és a dir, ens guia, ens acompanya. Educar ve d'una paraula indoeuropea que és deuc, que és guiar, o sigui, el mateix educar, aquest mateix guiatge, implica també un mestratge, un discipulat, i totes aquestes paraules ressonen molt a Evangeli. Per tant, són com dues realitats que estan presents en l'escola, no? Parlàvem abans d'aquest jove seminarista que s'ordena i preguntàvem per la seva vocació. I, en certa manera, els educadors també tenim un arjetopos, igual que les parelles tenen el seu arjetopos, no?, aquell lloc originari on tornar i tal. L'educació i evangelització és també una crida a tornar aquest arjetopos, aquest lloc d'enamorament, aquell lloc de trobada, aquest lloc de sentit de la vocació, no?, per viure el dia a dia, no només com des d'una mera relació contractual laboral o de servei públic, sinó també com una vocació en la qual la persona es disposa i es posa, no?, en aquesta proposta que és la presentació de l'Evangeli també a l'escola.
Clar, interessant, perquè moltes vegades aquestes vocacions al sacerdoci o a la vida consagrada o al matrimoni o altres alternatives laicals sorgeixen també a l'escola. La família és molt important, no li traiem importància, però a l'escola i en aquesta pastoral de l'escola.
L'escola és una escola també de sentit de la vida, de vocació, de preguntar-se, no? I això obre portes a viure vida amb sentit de diverses maneres.
Parlem del llibre Edu i Eva, propostes de treball sobre educació i evangeli a l'escola cristiana. Es presentava la setmana passada a Barcelona, però vaja, segur que es poden fer més presentacions en centres educatius, en altres àmbits. Sí, com va sorgir la idea de publicar aquest treball? Amb quin objectiu?
Bé, una mica el que comentava d'aquesta urgència de poder donar argumentari. És veritat que els meus predecessors en el càrrec a la Fundació Escola Cristiana, tant Toni Torrella, germà marista, que ara està a França,
sí,
com la Rosa Maria Piqué, evidentment vam fer una feina molt interessant i molt des de la vivència i muntar experiències. Això, evidentment, està molt bé i no s'ha de deixar de fer. Però al mateix temps hi ha com dues línies que es trobaven mancades. Una era l'acció pastoral directa, que per això anem a TZ. Avui anem a TZ, Avui hi ha 22...
Molt bé.
Hi ha 22 alumnes de l'escola cristiana que se'n van cap a TZ.
És un bon exemple de fruits pastorals,
Exacte. O sigui, per una banda hi havia coses noves a fer durant... Quan em vaig posar a treballar a la Fundació Cristiana, una era aquesta, o sigui, a part d'oferir formació, oferir experiència, diguem, de pastoral, en clau sinodal, quan encara no havia sortit el tema aquest, diguem, però bueno, diguem que això ja ve de lluny, la sinodalitat ve de lluny.
Sí.
I, per tant, doncs, intentar fer no només economia d'escala a les escoles, sinó també fer pastoral d'escala, és a dir, agafar tots els restos d'Israel que hi ha disseminats, no? I, per tant, podeu fer-hi propostes. I l'altra és aquest oferir i dotar també d'argumentari, de reflexió, que era un punt que s'havia quedat com una mica enquistat.
Parlava abans d'aquest document anterior, de 1988, efectivament ha plogut. També volem preguntar a Eloi Aran per la identitat de l'escola cristiana. Recordem que la Fundació engloba uns 400 centres educatius associats, que són confessionals, de congregacions religioses, d'obres educatives diverses. Evidentment, hi ha altres centres cristians, alguns altres, que no estan a la Fundació, però vaja, la majoria sí, són aquests 400. Escolaritza aproximadament un de cada 4 alumnes catalans.
Som el 22% del sistema educatiu.
El 22% del sistema educatiu, i em sembla que 2/3 de tota l'escola concertada.
Bàsicament també... l'escola concertada, evidentment, hi ha escola concertada no confessional, però grosso modo la majoria de l'escola concertada és confessional.
Sí. Bé, tenint en compte doncs, que l'escola cristiana ofereix la pastoral com un signe d'identitat, però també sense obligar les famílies i els alumnes a participar-hi activament, perquè aquí hi ha respecte a la llibertat, quin és ara el repte d'aquesta dimensió evangelitzadora? Clar, perquè això es proposa, no s'imposa, però també s'intenta fomentar, no?
Sí, o sigui, hi ha una frase de... Bueno, al final de curs vam fer una trobada de, que va ser molt maco, també, de capellans, ja que parlàvem d'aquest cas, sí. Que s'ordena i tal, vam fer una cosa que no s'havia fet mai, que era juntar o convidar els capellans que donen servei a les escoles cristianes...
Servei sacramental, pastoral...
Pastoral, divers, ja siguin religiosos, ja siguin diocesans, perquè una cosa que cal dir també, i això no passa a totes les comunitats autònomes, és que aquí la Fundació Escola Cristiana de Catalunya agafa tant i acull des del principi, des dels anys 70, quan era un secretariat, acull tant les escoles de titularitat religiosa com les diocesanes, o sigui, estan totes les diocesanes també.
La Fundació Escoles Parroquials,
sí,
per exemple.
Sí, ens les estimem amb molt carinyo i afecte. I el que deia, vam fer aquesta trobada i aquesta trobada la vam convocar juntament al CIERC, el Secretariat Interdiocesà d'Ensenyament de la Religió, l'Escola Cristiana i la URC, la Unió de Religiosos de Catalunya, buscant també fer participar tothom. I responent a això que em deies de la identitat, Monsenyor Joan Planelles deia aquesta frase que està molt bé, la identitat a l'escola cristiana no s'imposa ni es posposa, sinó que es proposa. Jo crec que està molt bé.
Molt bé, i tant.
Perquè és veritat que hi ha una certa visió com mercantil o molt neoliberal, no? Que l'altre dia vam passar un estudi d'una universitat i parlava molt de la identitat de l'escola cristiana com a negoci, no? O sigui, bueno, com que el públic ha canviat, llavors la identitat canvia. No, escolti, això no va per aquí. Un és del Barça i sent els colors i és del Barça, saps? Vull dir,
sí.
No perquè... O sigui,
no pel respecte a l'altre ha de deixar de ser,
i els,
no?
I els socis del Barça no se senten clients del Barça. Però una mica l'escola cristiana passa el mateix. Vull dir, tots formem part d'una comunitat educativa i en aquesta comunitat educativa hi ha un punt, no?, que no és una cosa complementària, sinó que està ficat allà dins i que és el que li dona vida, que és s'entén pastoral, evangeli...
I molt bé, i això, doncs, conviu amb la diversitat de famílies que creuen en el model educatiu de l'escola cristiana, però no necessàriament ni tan sols són creients de vegades, o si són creients, doncs,
mira,
no són practicants.
Ignasi, això que te comentava de NTC, és el segon any que ho fem. L'any passat va venir un musulmà d'una escola parroquial, va venir un musulmà i dos alumnes protestants. I van venir a TZ, i cap problema.
I es van integrar, sense problema.
I es van integrar, i la proposta és TZ, que tots sabem què és.
Sí, sí, i tant. Bé, doncs, a partir de la situació social de Catalunya a nivell religiós i de cultura cristiana, segurament cal canviar o millorar o reformar moltes coses en el futur, perquè, evidentment, la sociologia a Catalunya a nivell religiós és la que és, la sabem, Hi ha preocupació per l'allunyament de moltes persones i de moltes famílies, però hi ha molta feina per fer. I d'això, en part, i d'altres temes, va aquest congrés de l'Escola Cristiana dijous que ve. Ens el pot presentar una miqueta? Tenim poc temps, però endavant.
Mira, és un congrés que recull 2 anys de reflexió estratègica que s'ha centrat en 3 focus. Un és el lideratge pedagògic. Hem de tornar a ser referents de lideratge pedagògic a Catalunya, perquè, sortosament, l'escola pública doncs, també ha fet avenços i tal, però hem de continuar en aquest sentit. Després, l'àmbit de la identitat que comentàvem i l'altre, el de presència. Del de lideratge pedagògic i identitat es va fer tot un conjunt de trobades. Del de identitat puc dir-te que vam fer 5 trobades a tot arreu de Catalunya i van participar 36 institucions diferents, que són moltes, i més de 110 persones. I tant de pedagogia com d'identitat s'han elaborat uns documents de marc estratègic que són els que han de guiar el cap on anem ara de l'Escola Cristiana al segle XXI, com actualitzar l'Escola Cristiana al segle XXI. Això són aquests 2 documents que celebrarem la seva presentació al Congrés.
El Congrés es fa a Barcelona.
A La Salle.
A La Salle, tot el dia, tot dijous
sí,
que ve.
Tot dijous.
I és pensat per totes les persones que estiguin vinculades a l'Escola Cristiana, professors, associacions de pares, també...
Sí, tota la comunitat.
Tota la comunitat educativa, eh?
Sí,
sí. Doncs endavant, que sigui molt profitós. I si li sembla, en podem parlar després, perquè també serà interessant. Bona estada també a TZ. Ens ha dit moltes coses avui Eloi Aran, que és el responsable d'identitat i missió de pastoral de l'Escola Cristiana de Catalunya, arquitecte, teòleg. Tenim molts temes sovint per parlar amb vostè. També d'arquitectura, algun dia ho farem, d'esglésies i de reformes. Bona tarda i fins una altra.
Moltes gràcies.
Festa del cor, som església, som testimonis del Crist.
Estem escoltant el tema musical Festa del Cor del grup Cairoi, una cançó que ens prepara per viure aquest diumenge, el 28è durant l'any, amb la paràbola del rei que prepara una festa de casament i els seus homes surten pels camins a buscar convidats.
Som la festa quan comença i és possible la unitat. Quan obrim les nostres portes als més llunyans.
Resumim algunes notícies. El cardenal Joan Josep Omella ha invitat aquestes setmanes des de la xarxa X, l'antic Twitter, a obrir les esglésies a tots els qui tenen algun problema de salut mental, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental. Diu que en aquestes esglésies poden trobar espais d'acollida espiritual i psicològica. També és notícia que torna el cicle d'orgue de la Catedral de Barcelona. Serà el tercer diumenge de cada mes a les 8 del vespre, un seguit de concerts que enguany aposten per combinar joventut i experiència. A la presentació van ser-hi aquesta setmana, dimarts concretament, el degà del capítol Catedral Santi Bueno i el director artístic, l'organista Juan de la Rubia, en el que és ja la 34a edició, entre aquest octubre i el maig vinent. I recordem que la Catedral de València va acollir diumenge la imposició del pal·li arcabisbal a l'arcabisbe Enrique Benavent, que va ser bisbe de Tortosa fins a la tardor passada, en una cerimònia que va comptar amb la presència del nunci del Papa a Espanya i Andorra, Bernardito Auza. Benavent va dir que el pal·li rebut recordarà que només mantenint-se unit a Crist, fent-se servidor de tothom i vivint la pròpia vocació com una entrega, permetrà que sigui un bon pastor per a aquesta arxidiòcesi. I finalment recordem que dissabte passat a la tarda unes 50 persones es van concentrar davant de la Catedral de Barcelona per reivindicar que un treball decent no pot perjudicar mai la salut. Van estar convocats per la plataforma Església pel Treball Decent en el Dia Mundial del Treball Decent, en què es va reclamar, sobretot, un treball per ajudar els treballadors en la seva salut, tota mena de salut. I també anunciem, per acabar ja, que ha començat aquest 5 d'octubre una nova edició de la campanya Cava amb Cor a benefici de Càritas Catalunya. Podeu trobar més informació buscant Cava amb Cor. Fins aquí el Mirall, gràcies per la vostra companyia. L'endemà del Pilar us hem acompanyat també en aquest dia de pont per a molts. Tornem divendres vinent a 2:15 a COPE Catalunya al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adeu-siau.
Som testimonis del Crist.